Hola, bon dia, bona tarda i bona nit. Sí, en Tomàs no hi és i avui a mi em toca fer de Tomàs, o sigui, hauré de treballar mirant el guió i no podré negar haver-lo mirat. Benvinguts al programa número... Quin número tenim, Cupa?
192.
192. 192. I no tenim preparada cap festa per al 200.
S'hauria de fer.
Haurem de fer alguna cosa. Tenim que fer que en Raimon torni cap aquí per muntar-nos la festa.
Festa de pijames multitudinària. Jo ho llenço i després ho treballem.
Estic per tornar a començar el programa, eh?
Per favor. Bueno,
benvinguts, bon dia, bona tarda i bona nit. El programa 192 de la... el 21 de la setena temporada Mossega la Poma. Avui parlarem amb en Jair Domínguez, membre de la segona hora de RAC1 i autor del llibre 99 coses que hem d'aniquilar abans de ser independents. En temps de tertúlia recordarem que el Macintosh, el Mac, es va introduir ara fa 30 anys, aquesta mateixa setmana. Ens en farem ressò també del problema de les compres integrades en l'iPhone, que permeten que els nens un quart d'hora després de...
Comprin coses.
Vagin comprant cosetes, i explicarem com resoldre-ho. I també explicarem que Nokia vol crear un telèfon Android. I és una cosa
això?
Que ens té absolutament destormat. Sí, molt raro. Tot això ho parlarem ara durant el programa.
Aquí comença el primer programa independent de cultura tecnològica en català. Des de la xarxa i també a la ràdio, Mossega la Poma.
Des dels estudis centrals de Mossega la Poma, en una taula que havia de tenir forma de Macintosh...
No, para. Està el Tomàs?
No.
Doncs la taula no té forma de res.
Té forma de termòmetre, perquè és el que està utilitzant el termòmetre, el pobre Tomàs, que està malaltonet. Benvinguts al programa setmanal on conversem de forma dispersa de tecnologia i moltes coses més. El control tècnic en Rubén... A la redacció no hi és en Raül Arribas, a codirecció producció doncs estic jo fent de Tomàs Manzanares, que no hi és. Tenim el nostre filòsof de capçalera,
hola,
Albert Cupa. També tenim a la productora Sílvia Bonàs.
Hola, bon dia.
I col·laboradors habituals, que no hi són, en Carles Canyo, l'Álvaro Navas i en Raimon Lapuente. Com a convidat tenim en Jair Domínguez, escriptor, periodista i també guionista de programes com Buenafuente, Polònia, Cracòpia, Minoria Absoluta o La Segona Hora, tot i que ens dius que La Segona Hora el guió és curtet, oi?
És curtet, no vull revelar massa secrets.
Benvingut al programa i moltes gràcies per venir.
I,
Cupa, què ens expliques?
Com que us explico? Doncs que ens podeu trobar a Google Plus, a la cerca per comunitats estem a la comunitat Mossegui, o a Twitter també amb @mossegalapoma, sempre amb dues S's.
I no estem a Facebook?
No estem
no
a Facebook.
No hi som per disseny i per voluntat pròpia.
I perquè Facebook és el dimoni.
És el mal.
Exacte. Jo faig servir
Facebook,
però...
En majúscules, perquè sabem posar majúscules a la ràdio.
Exacte. Recordem també que tenim un hashtag, que és el de Coixinet Mossegui, amb dues S's.
M'ha més sostingut.
Coixinet, sostingut, almohadilla... Estoreta, el català d'almohadilla és Estoreta Mossegui.
M'has deixat estorat.
Exacte, i recordeu que tenim actiu el debat de la setmana i que ens podeu enviar qualsevol comentari en relació al contingut d'aquest programa, doncs com ja hem dit, amb aquest hashtag de Coixinet Mossegui. Saludem també a totes les emissores locals que remeten Mossega la Poma, les seves respectives graelles, per mitjà de la Federació de Mitjans de Comunicació Locals de Catalunya. Com
Cupa.
Sempre, un plaer compartir aquesta hora amb tots vosaltres. Digue'm-me.
Saps que estic molt content?
No fotis, perquè ja has usurpat el...
És
el califa en lloc del califa.
No el deixaré tornar, eh? No el deixarem tornar, en Tomàs. Bueno, estic molt content perquè aquesta setmana hi ha hagut un tema filosòfic en les notícies. Us hi fixeu, el president Obama la setmana passada va estar responent davant del Congrés i de tota la nació sobre què estan fent amb això que espien, que ara diuen que les dades que espien, que tenen en recopilat, que no havien d'haver recopilat, farà falta passar pel jutge perquè els espies els puguin mirar. Els espies espiaran amb els ulls tancats. Aquesta és una de les conclusions. I després, els francesos, el president de França, Hollande, en canvi ha tingut que explicar doncs perquè s'emmerda amb senyores que no són la seva senyora i tot això. Amb la qual cosa, cada president demostra el caràcter del seu poble i nosaltres sabem quins són els nostres presidents, amb la qual cosa ja no em fa estar tan content.
I és quan anava a dir, per això estàs content.
Tirem alguna conya.
A Mossega la Poma ens encanta que ens escoltis cada setmana. A casa, al cotxe, al gimnàs, a l'estació espacial. I a banda de la xarxa, ara també envaïm les ones electromagnètiques de la freqüència modulada. Si vols que Mossega la Poma s'emeti a l'emissora de ràdio de la teva ciutat, només ens ho has de dir. Ens trobaràs a cultura@mossegalapoma.com www.radiofilmsonora.cat.
Molt bé, Jair, gràcies de nou per fer-nos companyia aquí. T'hem presentat com a escriptor, periodista i guionista, no sé si em deixo alguna cosa.
Aviam, hi ha moltes coses. Tots són moltes coses, però aquestes em van bé. De moment són les que cotitzo.
Molt bé, és l'important.
Ens podem regir per això.
Exacte. Doncs en aquesta primera part anem a parlar de la teva faceta com a escriptor i en concret del llibre 99 coses que hem d'aniquilar si volem ser independents, on de manera més o menys corrosiva disseccions...
Són coses, oi? No persones.
Bé, hi ha persones també, eh? Persones coses.
Persones coses, estan en aquella línia vermella.
És el llindar.
I després ens diuen que som terroristes i...
Bueno, doncs a part de disseccionar de manera corrosiva referents actuals, també hi ha aquí persones o conceptes. Per començar, i amb el títol del llibre, ens practiques el concepte Marwenda, que tu mateix introdueixes en un dels capítols del llibre.
Correcte.
Explica una
Correcte,
mica...
És veritat. És veritat. Tot ve pel títol, portada, coses d'aquestes que, tot i que jo volia distanciar-me de certs esdeveniments que, dels quals he estat involucrat directe o indirectament, aquests últims anys, doncs, han acabat apareixent. Han acabat apareixent una diana, uns trets, una sang, coses d'aquestes coses. Jo no volia relacionar-me. Però allà estan, no? Perquè són coses que, evidentment, com a editor has d'aprofitar en aquesta vida. I el que dèiem del cas Marwenda és crear un titular que generi polèmica, no?
Que és el que ven, en el fons.
És el que ven i això és una feina, una indústria, encara que sigui la literària, que no necessita gaire futur, però com a mínim ho hem d'intentar, els que ens interessa. I aquí va haver molt de debat sobre el tema aniquilar, perquè dèiem aniquilar, us he portat les mans al cap una mica, és normal, jo també. Jo crec que vaig proposar eliminar, i ells van proposar aniquilar.
Té més punys, no?
Clar, aniquilar, dius, ostres, aquí hi ha temes ja potents, és no, que no quedi ni rastre, no? Eliminar era com apartar, esborrar.
Exterminar.
Us he de dir una cosa, que el títol que van proposar primer a l'editorial era terriblement punyent, tant que fins i tot vaig dir no pot ser d'aquesta manera.
Hi ha massa.
No podem dir-ho ni per antena, ni per antena.
Ni per antena.
Terrible, us ho explicaré després, però és una cosa que no es podia fer. I el cas és que era un títol que cridava l'atenció, a més que hi hagi un número sempre és important, el 99 està bé. 100, vaig plantejar-me 100 i pico. Bueno, vaig acabar escrivint 100 i pico capítols, però això si voleu ja en parlarem després. Però el 100 estava bé, però el 99 semblava més potent encara.
Més, això d'aniquilar més... sembla que bé perquè l'ensenyin a Intereconomia o
sí,
Antena 3.
Sí, sí. Els catalanes aniquilen Espanya.
Aniquilen Espanya, ja va sortir un regidor del PP.
Jair
com era
Domínguez
possible.
És ETA, no?
Sí, que ja ho van dir això i estic intentant ja desmarcar-me. Tots ho som una mica ETA, no? En principi. Hi ha algú que no sigui ETA per la gent d'Intereconomia?
Jo soc més de TETA.
Sí, també és veritat.
Però té la paraula ETA, llavors
ja està,
ja ho conté.
Llavors ja està. Tot és ETA. Tot és ETA, nois.
Aquest llibre va ser escrit per, entre altres coses, per l'explotació entre els mitjans de comunicació del denominat el procés. Vull dir, és el detonant, està relacionat?
Està tot relacionat. Evidentment, és un llibre que jo no hagués escrit mai de ser per mi, perquè a mi m'agrada més la novel·la, em considero doncs, escriptor de relats, de novel·les, i aquest de no ficció doncs, és una mica, bé, evidentment, pel que diríem el proceso, no el de Kafka, sinó el que estem vivint tots.
Que és kafkià, també.
Molt, són capítols que cada dia...
Que només cal veure
són...
la consulta, la pregunta.
La consulta a mi em va costar molt. Soc dels que no la va acabar d'entendre a la primera, me la vaig de llegir diverses vegades, té moltes, moltes possibilitats. I clar, és un llibre que evidentment surt d'aquesta necessitat que té la gent de consumir independència en tots els seus àmbits i nosaltres que escrivim i que hem escrit de molt sobre independència, en el meu cas he escrit molts articles i moltes coses, doncs va semblar una bona oportunitat d'ajuntar-los tots, fer un llibre, i a mi també m'ha bé no, tenir molts articles i moltes idees juntes i més si estan unides per un eix conductor, que sigui aquest d'eliminar coses, no?
Bé, nosaltres també voldríem ser independents, però no som independents del nostre patrocinador, que és Capside.
Capside és l'empresa líder en disseny i gestió de sistemes TIC, essencials per clients com El Punt Avui o Meteocat. Amb més d'11 anys d'experiència, Capside és expert en rendiment, escalabilitat, cloud, Amazon Web Services i Big Data. Capside, el teu especialista en projectes d'escalabilitat i en estratègia cloud. Troba'ns a capside.cat.
Què és això del Riau?
El Riau és, a part de ser un poble... Segons en Coque deia, les cançons totes han d'acabar amb Riau.
Riau?
No sé, sí. És com el de les vaques del poble, saps que piau, Riau, Riau.
És que amb Riau m'imagino un grup de pirates matant algú, tirant-lo
pel vaixell. És més de jota, però bueno. Continua.
A mi el que m'interessa són les referències culinàries al llibre, com la crema catalana amb o sense crema.
És un tema molt preocupant.
Ens separa la gastronomia, o sigui...
Totalment.
El procés, en el fons, ve determinat per la gastronomia?
És una de les pulsions humanes, no? Menjar, sense menjar no podem viure.
Estic d'acord.
I, per tant, has d'anar a tocar el que realment li importa a la gent, que és l'estómac o la butxaca, no? O més avall, que és una cosa que ens mou a tots, no? Sí. Si toques aquests xacres, diguem, no sé si la butxaca és un xacre, però podria ser-ho, estàs anant al que és l'esperit humà, no? I per tant el menjar és una cosa molt important i veig que ens separen casos com aquests, el de la
però
crema.
Però anant per fora, per Espanya, la crema catalana està a tots els menús gairebé, als restaurants?
Sí, li diuen crema francesa en alguns llocs, o crema...
Separatista.
Sí, crema separatista. Bueno, això em recorda en el cas de quan hi havia George Bush, que era tan
divertit. Les Freedom Fries
eren fantàstiques. O fins i tot quan va... No me'n recordo quina desgràcia va passar a... Van tenir un petit conflicte amb Espanya, amb Zapatero, i van dir que, i va sortir George Bush a dir que deixaria, obligava a fer boicot als productes espanyols, i va dir no menjar burritos ni fajitas.
Clar que sí, és un intel·lectual aquell home.
Ho vaig trobar fantàstic i trobo molt a faltar George Bush i no aquest home tan ensupit que hi ha ara, no? Amb el tema de la crema catalana, clar, és un tema més enllà de les nostres fronteres que ens separa a dins, no? A dins de la pròpia Catalunya per la gent que la demana cremada o sense cremar. Jo, si us he de ser sincer, jo la demano cremada, però després trec el cremat. Però he de reconèixer que la crema catalana ha de ser cremada.
És que la Lídia Sánchez Camacho, que parla d'aquesta aquesta separació de les famílies, la separació és la crema catalana.
És la crema catalana.
Quan jo era petit, la meva mama m'hi posava Nesquik en comptes del cremat.
Què dius?
I dona el pego, eh? Tu hi poses Nesquik i queda això, bastant bé, eh?
Clar, això seria una altra cosa, ja, eh?
Jo escurava les olles de crema catalana.
Sí.
Estem parlant que la crema catalana vertebra Catalunya?
Totalment.
I el Nesquik?
Estic segur, i ara que parleu de la Lídia Sánchez Camacho, hauríem de mirar com fan la crema catalana a la Camarga. S'hauria de parlar, però bé, o el círculo equestre. Veieu, cada lloc és sobirà i cadascú fa la crema catalana.
I llavors entrem en la nomenclatura de fuet, patador... Això ja és un altre tema.
Sí, veus, n'has dit un que jo ja no coneixia. Un nom del fuet, bueno, nom, o d'embotits, no? Hi ha la gent que li diu somaia, llangonissa... Moltes maneres.
Sacallona.
Clar, són tots diferents, són tots diferents, però la gent tendeix a barrejar-los. I no és el mateix, evidentment, menjar-te un entrepà de sacallona que un de fuet de Vic. Pots tenir un gran conflicte.
La sacallona es menja mossegades, no?
En teoria, sí.
És interessant saber què hem passat de tot el tema de la consulta a la gastronomia catalana.
A mi m'interessa més,
no per això menys important, tot sigui dit, però el degoteig de temes és el que és i la cosa és així. Parlem llavors ja en aquesta voràgina que estem parlant de tòpics...
Voràgina.
Vale, vòrtex.
És espeluznant.
Jo parlo així, és molt així. Parlem de la campanya Compra en Sabadell, que es veu que també menciones por ahí. No creus que aquesta publicitat, si aquesta publicitat afectés cada població catalana, la vergonya aliena ens aglutinaria i finalment ressorgiria tot un poble unit de les cendres i la misèria i que aniria i no es compraria Sabadell?
Efectivament, allò va ser molt gran. Com bé dius, l'enemic uneix. L'enemic comú uneix a tots. Clar, si l'enemic ha de ser el compositor de Compra en Sabadell, que a mi em va afectar molt, eh? Encara no he arribat... A discernir si era una obra d'un geni o d'un...
Hi ha la teoria que era un de Terrassa.
Sí.
I està extesa.
S'havia arribat a dir... El que passa és que voler fer allò a propòsit és pràcticament impossible.
Com a sabadellenca, jo vaig veure una crisi existencial. Jo havia de demostrar que era persona. Havia de demostrar... En sèrio, els sabadellencs no som això.
No, però si li va passar, anava pel carrer. I tu d'on ets, jo? D'allà.
És que no pots dir que eres de Sabadell.
No, havies de dir que eres d'Olot o de qualsevol.
Ara fa unes setmanes tenim l'autor del vídeo de Cuenca, de la capital mundial de Cuenca.
No, Cuenca no, Huesca.
Perdona, si Huesca, ara jo què estava pensant. I clar, allò era una gambarrada i en canvi el de Compra en Sabadell era institucional.
No, efectivament. I en el Tomàs l'han fet fill predilecte de Huesca i en canvi l'autor de Compra en Sabadell...
No el volen a Sabadell.
No sabem on és aquest home. Que ell no té la culpa de cantar com canta. No sé, però la composició... Hi havia tantes coses meravelloses a analitzar que no ho sé. La tornaré a sentir al cotxe ara.
És que això dels vídeos viral, la viralitat dels vídeos és molt...
És un tema que no puc entrar perquè no el domino, però em fascina. Em fascina per tot arreu.
Creus llavors que si parlem, si prenem, si ja tornant una mica al tema inicial del llibre, si prenem una posició constructiva, creus que hi ha alguna part d'aquesta Catalunya preindependent que s'hauria de promoure-la o retenir-la, guardar-la, perquè ja l'estem perdent?
Molt bona pregunta, molt bona pregunta. M'hauria de posar filosòfic i tonto i parlar de...
Pots relacionar-ho amb el de compra en Sabadell? Que resposta no,
jo anava a parlar del Pantocràtor de Taüll, però crec que tu vols anar cap a una altra banda. O sigui que preservar alguna cosa a Catalunya, crec que l'hem de preservar tal com és, amb els seus defectes i les seves virtuts, perquè ens fa ser més conscients del que som i del país en el que vivim, no? Ara aquestes campanyes que estan fent ara de País Normal, que em sembla una campanya fantàstica que es faci, però potser que aspirem a una mica més, no? País Normal.
També amb el llibre, una mica, amb cada capítol que... amb aquesta manera d'aniquilar les coses, el que anem veient és una mica tota la hipocresia i totes les misèries dels catalans, però que ens fan grans, que ens fan macos.
Sí, és la manera de veure-ho que a mi m'agrada, no? Que ens fan ser com són, amb les nostres misèries, no? Això el que pretenia era simplement que deixéssim de mirar cap a fora, buscant un enemic espanyol que ens vol destruir, mirar una mica cap a dins, on nosaltres mateixos tampoc hi ha vegades que no sabem cap on remem.
Sobretot això de preservar el seny.
Sí, el seny ja potser una mica fars estem del seny, no? L'associem a determinades corrents polítiques que tampoc serien les més assenyades.
I la rauxa.
Participa amb nosaltres. Envia'ns els teus comentaris i suggeriments a cultura@mossegalapoma.cat o a Twitter amb l'etiqueta Mossegui.
Bé, continuem en companyia d'en Jair Domínguez, que és escriptor, periodista i miop, oi?
Sí, bastant.
Jo tinc astigmatisme, coses jo que també. Passen.
Estem aquí els quatre els igual.
I inclús el Rubén també
portem ulleres aquí. Curs de vista. Quatre ojos al power, no? Sí. Podem fer un vídeo viral sobre això. Bueno, en Jair és molt conegut també per la seva participació en el programa La Segona Hora de RAC1, un programa produït per l'equip de Minoria Absoluta, que ja porta més de 1.200 capítols, i tenia un aquell home, el Pérez Esquerdo, que no l'aguanto, no puc amb ell.
No poso amb el Pérez, no?
És que fa allò de trucar a la gent i allò... Ell no és el que fa.
Nosaltres també ens costa. Perquè és un moment en el qual ens hem d'enfrontar, perquè nosaltres vam escollir-ho, per tant seria absurd d'una altra manera, però el Xavi té aquella habilitat, aquell geni de vorejar el sublim amb la vergonya aliena. No?
Està
en una línia que mai saps cap on, que si pot caure del tot o mantenir-se, sempre se manté.
Em posa nerviós. Passa que a aquella hora tampoc foten res més bo a la ràdio i...
Aquella hora és una hora molt difícil. Pensa que ningú vol treballar d'una a dues, i per això nosaltres fem aquell programa.
Però també és veritat que el Pérez Esquerda ha deixat grans diàlegs, som el de la consulta. Home, allò, Xavi. Intentant allà... Vull dir, allà la consulta, no sé si era Burgos o Sevilla, dient, però sí, vull dir, va ser fantàstic.
Sí, sí, el Xavi té una habilitat que tu el veus i veus que és la persona més correcta i més sensata del món, i després, quan entra a la ràdio, evidentment ha de fer un altre paper, ha de fer una altra cosa, i ens regala aquests moments com quan intenta parlar en altres idiomes, no? Que ell sempre diu que els domina tots, i en un moment que ens fa patir terriblement,
deixen, no?
Exacte. A casa patim molt amb el Xavi, per això ens agrada tant.
Passa
per no llegir el guió.
És que no sé llegir, porto ulleres. Bé, en Jair és un usuari de Twitter que és en @vedellconsagrat, però també has tingut algun mal de cap sobre un tuit sobre la Roja. Ens expliques què va passar?
Correcte. Sí, he tingut molts marrons últimament amb Twitter, per això... Per això és tan interessant aquesta eina, tot i que sigui una cosa absurda totalment, però és molt divertida. I recordo haver piulat una cosa sobre desitjant, valga'm Déu, no? Dient que el que feia falta per reaccionar a la societat espanyola era que morís la selecció espanyola. Perquè eren moments de frenesí futbolístic. No sé què jugaven. La Copa... No sé quina Copa, ara no me'n recordo.
Una de les coses que a mi sempre m'agrada explicar, que és quan la Roja ha guanyat mundials o Eurocopes,
és quan aproven
més lleis en el Congrés. Es veu que van a preu fet.
Però és que
i això... poses les notícies i tens 30 minuts de celebracions. I
és fantàstic. Fins i tot gent que acaba d'arribar al país, Acaba d'arribar al país de... immigrants de Pernambuc, per exemple, que és un lloc preciós, arriben aquí i estan molt arrauxats ja amb el tema de la Roja. Està molt bé, i jo penso, a mi també m'agradaria anar a un altre país, anar a un altre país i fer-me d'un altre equip de futbol, no? Quina cosa tan divertida, no? Perquè fas pinya amb la gent...
Aquestes celebracions s'estan
bé. I està molt bé, jo trobo preciós, però també és cert que ens aparten dels problemes reals de la societat, i això és...
Jo trobo escandalós, 30 minuts d'informatiu sobre la Roja, i dius, i no està passant res al món, clar.
És horrible, també m'escandalitza si fes sobre el Barça, o sobre bàdminton, però hem de tenir clar que la gent no mou els esports, i noi, és una cosa que ve del temps dels romans.
L'òpio del poble, no?
L'òpio, l'òpio.
Els romans sí que s'ho muntaven bé, per això.
Sí, mataven gent ahir amb circus i tal.
A mi també potser el que m'interessava més d'aquesta part que va haver de tota la polèmica és que realment qui va fer la polèmica són mitjans de comunicació, és periodisme.
Sí.
Que et van fer un marguenda.
Exacte, em van fer un marguenda, el va fer E-Notícies, a més, que, home, fa uns marguendes de tant en tant, i van encetar ell la polèmica, perquè el meu tuit no anava més enllà, no anava ni encaminat a crear polèmica, que és una cosa que ningú bueno, sí que hi ha gent que li agrada, no? Però a mi personalment sí que m'agrada dir coses que a altra gent no se li passa pel cap dir, simplement el que penso, però no tenia cap intenció d'anar més enllà, i per desgràcia es va fer una bola de neu gegant que va acabar amb, bueno, doncs, amb trucades i missatges i assassinats amb intents d'homicidi telefònic si li passava alguna cosa a Andrés Iniesta, que Déu me'n guard jo de voler-li cap mal al pobre Andrés. Ens ha donat moltes alegries.
Tiene un jugador muy bonito, sería una pena que le pasase algo. No.
Exacte. És que a més és un puntal, tu no pots dir, no pots parlar malament d'Iniesta. És que és impossible.
Sí, sí,
això...
sí. Oh, no, l'estima tothom, és com un osito. És com l'Elvis, no?
Mascota de Calice.
Sí.
Saps que els de Calice em van parlar per Twitter un dia?
Oh.
Els hi va agradar una tira que vaig dibuixar. Oh.
Imagina't.
A partir d'aquí ja acaba el moment malic.
Ja està, continuem. Jair, creus que amb la rapidesa que tenen les xarxes, com s'escapen les coses, la informació escombraria que hi ha en els mitjans s'ha incrementat? O...
És evident, perquè també hi ha una demanda de gent que vol llegir tonteries, no? Si hi ha un baròmetre important, no sé si és baròmetre, potser m'estic equivocant de terme, però si tu obres Yahoo News, que és una font d'informació, no hi ha absolutament cap notícia seriosa entre les destacats del dia. Avui, per exemple, no sé, podien haver dit moltes coses, no? Rajoy dice que no habrá independencia, coses aquestes. No, en canvi, el titular del dia era Cameron Díaz aboga por que las mujeres no se depilen.
Estilo, allò que en deien abans, no, estil francès.
Sí, doncs...
Estil Wookie.
Però és que és això, que a nivell periodístic...
Suar cu pelut, que l'infern no t'han volgut.
Doncs és això, doncs és bo que torna. És bo que torna. Ara serà tendència les dones no depilades. Bueno, escolta, cada cop faci el que vulgui, no? Però que
aquesta fos...
Ara ja està, ara era més enllà del brasileny, ara era ja últimament ja en desforestació massiva, però ara es veu que s'inverteix la tendència, però aquesta és la notícia més important del dia per Yahoo News, que tampoc seria la referència periodística, però bé, era per dir un nom de diari d'internet.
No oblidem que Yahoo News és empresa dirigida per Marissa Mayer, que té allò de les tetes i tal, està bé.
Si vols que Mossega la Poma s'emeti a l'emissora de ràdio de la teva ciutat, només ens ho has de dir. Ens trobaràs a cultura@mossegalapoma.cat. Fes queixalada al primer programa independent de cultura tecnològica en català. Mossega la Poma.
Bé, abans d'acabar l'entrevista, amb el teu pare, Jair, vas engegar el Centre Culturale, que és un centre gastroartístic. Què és això d'un centre gastroartístic i què esteu fent?
De tot una mica el que vols fer en un bar, que és veure obres d'art, pel·lícules i menjar una mica, no? Era com un centre, com un restaurant.
Un baret amb el Canal Plus?
Sí, era un restaurant sense televisió, evidentment, perquè això ho trobo intolerable en un lloc que vulguis anar. Sí que hi ha biblioteca, sí que hi ha sala d'exposicions i una petita sala de concerts. Tot allà barrejat perquè era un lloc que vam trobar que Figueres no existia, no existeix, evidentment, i volíem donar cabuda i sortida a tots els projectes que hi ha per la zona, no? A més, estem al costat de França, tenim molts amics francesos que volen tocar, volen exposar, volen venir a fer xerrades, i era un lloc... A un nivell molt superficial, jo la idea que sempre havia tingut és, per fer una presentació de llibre, el que sempre trobo a faltar és poder-me emborratxar després al mateix lloc. Això és molt complicat de fer-ho a vegades, perquè com a molt tens dos o tres copes de cava i amb això no vas enlloc, no? Llavors, que puguis fer una presentació d'un llibre i hi hagi una barra on un senyor posi whiskies, doncs això és molt interessant i això és el que es pot fer al cultural.
Si no pots portar la pategueta...
Sí, però és una mica lleig.
Però fa lleig.
Posa uns glaçonets aquí.
No, tu imagina't presentant un llibre i tenint una bossa de paper marró amb un Don Simón. I mentre vas... Sí, posa
no,
el meu llibre...
No fa.
No, a mi, a més, portar pataqueta ja et fa anar el següent pas, que és portar rapè per esnifar, i això ja és molt i molt lleig, ja. I els ex-cocainòmens no podem permetre'ns acabar amb el rapè un altre cop, perquè és el punt de no retorn.
Molt fotut. I així, si la cosa està funcionant bé...
Sí. Tot el que, perfectament, el tema cultural necessita certes empentes. Certes empentes s'ha de donar. La gent té por a la cultura, i evidentment, els que ens dediquem a aquest món hem de defensar-la contra viento i marea, com diuen, i això seguirem fent. Que és una mica suïcida? Sí, però algú ho ha de fer.
Per això deies que la Roja s'ha d'aniquilar.
La Roja s'ha d'aniquilar, no els pobres senyors que amb la suor del seu front...
Sinó el concepte.
El concepte de futbol, aniquilar-lo. Però clar, tu aniquila el futbol. Tu d'un país com Espanya i et trobaràs un solar... No, què passaria? Que la gent es posaria a fer altres coses, però no sé si suportarien un món sense futbol... Home. Que il·luminés les seves patètiques més vides.
Que... Reprogramat. Els tornem enrere.
No, però no l'aniquilis, separa-ho. Que és més democràtica la solució. Tingues tot el futbol que vulguis, però tingues que la gent també sap el que realment és important.
Això, ja... això és impossible.
Separa.
Això ja és impossible, i això ja, punt de no retorn, i s'ha acabat la fe en la humanitat. Però alguna via trobarem els que no ens agraden aquestes coses i ens agraden d'altres.
Jo crec que el fet de tenir coses com YouTube i el fet de tenir internet on l'oferta de coses que pots... dels que pots gaudir és completament diferent, és molt ample, però si no, estàs amb el futbol i gairebé a la tele és impossible no tragar futbol tot el dia, o i qui diu futbol diu bàsquet, que també diu Déu-n'hi-do, i en canvi el badminton, com dèiem abans, no és un deport molt entretingut.
Ha perdut pistonada, a mi m'obligaven a jugar a l'institut a badminton, era l'esport oficial de l'escola, no? Una escola molt rara, i tot i que s'estila molt per l'Empordà el badminton.
I el vent que fot.
Sí, no, clar, era indoor, evidentment, no? però sí que era molt estrany que juguéssim a badminton, no a hockey patins o qualsevol cosa, no?
Curling.
El curling està molt bé.
El bobsleigh també.
Home, el bobsleigh seria molt emocionant.
Cafres?
Sí, però necessites una instal·lació més bèstia que el
curling. Més bèstia. A més, en bobsleigh s'ha matat més gent que en curling.
Home,
en principi no recordo.
Home, el curling et pots trencar les dents, eh? Allò patines, sí, i amb la pedra aquella...
Tot és perill, fins i tot el parxís, eh? He vist autèntiques baralles.
Amb en Tomàs, que sempre parlem del podcast aquest del This Week in Tech dels Estats Units, es veu que han començat la temporada de l'NFL, eh? En Raül, que sempre ara està... segurament no està fent el programa perquè s'estan veient repeticions de les jugades més interessants, doncs es veu que han tingut que convidar a periodistes francesos i canadencs, perquè els americans deien no, acabem de veure el partit i no podem participar, o sigui és com un vici. Bueno, Jair, moltes gràcies per estar amb nosaltres, ara continuem xerrant una miqueta doncs, de les coses que acostumem a parlar. Et convidem a quedar-te i a ficar tota la cullerada que vulguis, que estem amb poc personal i...
Sí, de fet, no, li demanem, si us plau, que es quedi.
Sí, demanem, sisplau, que ens ajudis, perquè si no, si jo tinc que fer de Ludo i tinc que fer de Tomàs Llosa, me'n va les neurones i no sé llegir el guió. Que malament. About my dreams, I don't know about my dreaming anymore. All that I know is I'm falling. Might as well fall in. I don't know about my love. I don't know about my loving anymore. All that I know is I'm falling. Might as well fall in. I'm falling.
about my love. I don't know about my love anymore. All that I know is I'm
loving. Tots fem veure que toquem la bateria.
Molt bé,
amb el rotllet aquest.
La selecció musical és magnífica.
Sí, aquí qui l'ha fet aquesta? La Sílvia, oi?
Sí, aquesta
Sílvia,
és meva.
La Sílvia. Aquesta vegada ens agrada el que ens has portat. Hi ha vegades que no, eh?
A veure, passem d'una cosa més metal a una cosa més soul.
Ja, bueno, aquesta que ens ha donat un molt bon rotllo. Bueno, abans de passar al Tertulí Mossegui, recordar-vos doncs, que els directors d'aquest programa també fem de directors d'un programa de postgrau en l'UPC School de Community Manager. Podeu mirar a la web de l'UPC School doncs, que aquest curs està a punt de començar d'aquí 15 dies. Ens falten alumnes, si no, no podem obrir i hem de fer una miqueta de Community Managers, si no, no podem vendre el peix. O sigui que busqueu informació sobre el curs, apunteu-vos i trobareu doncs, grans professors doncs, com en Tomàs.
Parlem-ne. Tertúlia Mossegui. L'actualitat tecnològica debatuda amb passió.
Doncs és fotut ja. El Macintosh fa 30 anys, no?
Ui, on, que diu ràpid.
I clar, és això que dius, jo me'n recordo. I dius, ja, són molt grans, no?
Te'n recordes de quan va sortir?
Bueno, perquè jo en aquella època ja m'agradava la informàtica i tenia un Sinclair ZX81 que corre per aquí sobre, mira, és aquest.
Sí.
Molt radiofònic,
queda,
com
queda
sempre.
Molt,
molt radiofònic. Oh,
és això?
Això és un ordinador que té 1K de memòria.
Home, això és més, té més la meva calculadora.
1K de memòria, i era el que venia abans a l'Spectrum, i llavors quan va sortir el Mac-in, llavors els Apple tenien l'Apple II, que diguéssim que era com el... Era com el Ferrari dels microordinadors i van treure el Macintosh i tothom
Jo recordo molt inquiet una foto d'un Macintosh que mai va saber si era real, no sé, que era del primer Apple, que era com un tros de fusta, no?
Amb aquest era l'Apple 1.
Però què és això? Què era això? Però funcionava? Això s'endollava
sí,
algun
sí,
lloc?
Inicialment, Steve Jobs, Steve Wozniak i un tercer penjat, que sempre m'oblido el nom, però
era com el barbut de la trinca.
Que era un altre, exacte.
Sí, era el barbut de la trinca.
O com el Beatle, que sempre estava mort. Doncs aquests tres eren tres penjats fans de l'electrònica, que era, diguem, els hackers o els frecs a la informàtica de l'època. Clar, no hi havia informàtica com a tal, llavors eren interessats en l'electrònica. I entre aquests tres van dir, anem a fer-nos l'ordinador que nosaltres volem. Vull dir, comprem un microprocessador de 8 bits i juntem cosetes. I bueno, abans, com que la informàtica era més senzilla, tres matats fins al cul de l'SD, que era el que li donava Steve Jobs per aquella època, doncs més o menys van poder fer alguna cosa així. I es van construir, diguem, l'ordinador que ells volien. Per això era una caixa de fusta, perquè era el que tenia.
Però bé, de fet, a veure, el que hi és, aquesta gent estaven en un club, que era el club del Homebrew Computer, que era tot de matats que es construïen els seus ordinadors a base de soldar-se, de soldar xips, i el que volien era comprar xips i peces per soldar-se els xips. I els Steve Jobs, que a través de l'LCD i d'anar a la Índia es va il·luminar, va dir no, en comptes de vendre els xips, vaig a vendre l'ordinador muntat. I llavors muntaven els xips en el garatge i els fotien en una caixa de fusta.
Jo només et dic que això d'aquí uns dies serà moda entre els hipsters de Barcelona.
Els hipsters, soldar-se els seus
ulleres. No, no hi ha res més hipster que això.
Soldar-se les ulleres de pasta.
Oh!
Que això és més, realment és més assequible.
Sí, però a veure, i els que portem ulleres de pasta, doncs perquè és que els vidres són massa gruixuts per portar-les amb ulleres
soldar no és fàcil, eh?
Soldar costa bastant. Doncs, però ara pots agafar un Arduino i ho juntes amb una Raspberry Pi i pots fer aquest tipus de coses, eh?
És això. Un joc pels nanos. Era el joc de Nadal.
El Lego aquell, el Mindstorms per muntar robots i destruir l'univers, no?
Sí, jo toco Mindstorms a la feina.
I tenen allò punyos fuera?
No, però he vist solucionadors de cubs de Rubik en Lego Mindstorms i un programa que et fa un sudoku. I
quan és el que necessito,
que et fa un sudoku, vull dir que t'escaneja la fulla un robot amb un sensor d'infrarojos i t'ho escriu amb un llapis, amb un robot.
El meu germà, quan jo era petit, jo tenia 10 o 12 anys, i el meu germà en tenia 9, i un dia ens porta el cubo de Rubik solucionat. Ens hem quedat tots estorats. Que cabron! Va fer com una persona realment intel·ligent.
Traient les enganxines.
Totes les enganxines i el va muntar. Problema resolt, clar que sí.
No diu a les instruccions que no puguis fer-ho així.
Bueno, doncs, en el guió ens parla de que en aquella època era una cosa interessant perquè IBM l'havien, diguéssim, els miniordinadors i els microordinadors estaven xutant a IBM, diguéssim, del
centre. Mai li havia interessat IBM, això.
I havien tret l'ordinador aquest, l'IBM PC, que volien dominar el món i van acabar-ho dominant, però no va dominar IBM, va dominar Bill Gates. Però eren ordinadors aquests de línia de comandes, on t'havies de memoritzar totes les comandes.
De fet, la història d'IBM és bastant xula, perquè IBM sempre havia anat a ordinadors a peso.
A peso.
És a dir, si l'ordinador no és més gran que una sala, no mola.
No mola.
Realment era la idea que tenien, i per un mainframe d'aquests d'un banc podria tenir tot el perfecte sentit del món. I llavors, en el moment que treus un ordinador de 8 bits per un matat que a casa seva està ahí donant-li les tecles, això m'ha quedat molt malament.
Matat, com tu.
Exacte, com sí, però bueno, sí, realment, quan estem ahí, doncs clar, IBM deia, això no és potència, això no és res, ningú voldrà això, però quan va veure que tots els aficionats realment ho compraven, va dir, calla, no, que potser ens hem equivocat,
aquí ens surt un nou mercat.
I tenim un mercat nou, i llavors van llançar l'IBM PC, que el tio que va ser l'enginyer que va estar darrere del projecte farà cosa de mig any va morir. Més va ser notícia i a Microsiervos i totes aquestes pàgines, l'enginyer que era l'encarregat del projecte,
no
me'n recordo el nom, ho sento molt, doncs va morir fa poc.
Ai, el que sí que ens explicava Miquel Barceló, que és un dels convidats que tant en tant ve aquí, és que IBM tenia un B-29, un d'aquests bombarders de la Segona Guerra Mundial, on hi tenien muntat un ordinador mainframe
per demostrar... Van inventar el mòdul.
El mòdul, sí. El de buscar el party, però muntant un sistema 3060 a dintre d'un B-29.
Hòstia, un B-29
per muntar-hi un Arduino i un Raspberry Pi, tio. O un avió d'aquests de Lego i tal, i muntem...
Un dron.
Sí.
Bueno, segueix.
Bueno, continuem. Bueno, doncs això, doncs, que això ja fot 30 anys i que ja sembla com passat de moda. És una de les coses que deia l'Steve Jobs. I d'aquí 10 anys, el que nosaltres estem fotent ara ja estarà absolutament passat de moda. I
quanta raó tenia?
Actualment ara no, perquè l'última de les seves creacions va ser l'iPad, i teòricament diu que té que treure alguna cosa que no se sap si ha de ser un rellotge o una tele. Tu, Jair, de tecnologia, que ets d'iOS, ets d'Android, agnòstic...
Mireu, té una BlackBerry. Vaig amb una BlackBerry.
Amb una BlackBerry?
Sí. És tàctil, que jo era molt reticent a fer servir el tema tàctil. Fa dos dies anava amb el totxo.
Amb el clanclec, el tema.
Sí, amb el clanclec, perquè m'agrada, perquè no sé escriure, m'agrada escriure mails terriblement llargs.
Amb el mòbil?
Sí. Escrivia molt, era molt ràpid amb els polzes, com soc un autèntic simi. I en canvi amb les tecles costa més i per tant deixes d'escriure, no? Que suposo que és el que pretén els tecnòcrates que ens dominen, que escrivim menys, enviem més fotos i fem més tonteries, no? Jo sóc una mica anarcoprimitivista en aquest sentit.
Anarcoprimitivista?
Crec... Sí, jo crec que s'haurien
de... Un partit?
Home, tindria molt èxit. S'han d'acabar a les... Una mica el que promulgava... personatge de Fight Club, Tyler Durden, que volia destruir tots els bancs i les telecomunicacions. No sé si anava tan lluny.
Tu les destruccions estàs a tot,
sí.
Aniquilació.
I és que soc més aviat anarco-llenyataire.
Anarco-llenyataire, ja va cap aquí, eh? Ja va cap aquí, no? Societats petites que funcionin. Això és utòpic, evidentment. No pot funcionar de cap manera, igual que el comunisme no podia funcionar, l'anarco-primitivisme tampoc. Però soc bastant contrari a la tecnologia perquè penso que els fanàtics de tecnologia, com a mínim tios com Steve Jobs i tot això, tendeixen a anar tant cap endavant que mai miren enrere.
Ara és quan l'audiència l'acabem de perdre tot,
sí,
eh?
Sí, però...
aquí tots que som uns tecnofriquis.
Hòstia, tens raó, gràcies per obrir-me els ulls.
No crec que faci
no, ens agrada la tecnologia, ens agrada molt. El que passa que ens agrada la tecnologia, però...
Ben feta, clar, és un ús responsable, ben com l'alcohol.
Ben fet, nosaltres volem allò d'estar a la platja amb el portàtil treballant, que és, bueno, la punteria més gorda. Estàs a la platja, el que vols fer és demanar una pinya colada i fer un partit de badminton o de vòlei.
És correcte, perquè si no ja estàs al teu despatx, no?
Exacte, treballa al despatx i quan te'n vagis a la platja doncs disfruta del dia, no?
Però és la mateixa lluita de sempre, un consum responsable de tot, consum de tecnologia, de l'alcohol...
Però si les persones el que fem és obsessionar-nos i tirar a tope fins que no es pot més.
Sí, bueno, és que estic pensant en un munt d'estrelles de Hollywood que han acabat així precisament per anar a tope i tirar sempre cap endavant, llavors...
Ai, Déu meu, bueno. Bueno, va, tenim més notícies a part d'aquest aniversari del... que també podem... A veure, tu recordes del 1984 i quan s'anuncia el Macintosh, recordes l'anunci?
televisió. Home, recordo, sí, recordo un anunci molt mític d'un... sortia un tio tirant un totxo o un martell o una cosa
així. De fet,
és
una tia.
No? Una tia. És imagina't una tia, com estava. És, clar, tenia 4 anys jo en aquella època.
Vale, no? Doncs, l'anunci aquest és el típic anunci utilitzant l'analogia la del 1984 de l'Orwell, gran germà, i tractant a IBM com el gran germà, es va contractar en Saga, va ser el Ridley Scott?
Va ser el Ridley Scott qui va fer l'anunci, sí.
Un Ridley... Està bé, l'Steve, tinc que fer un anunci, vaig a contractar el Ridley Scott.
Home, ja que ho fas, fes-ho bé. Fer-ho penar és tonteria.
El que t'ho van fer d'allò és...
Però tu creus, tu veuries un anunci com aquest aquí, a Espanya?
Ui, a Espanya.
Sí, perquè seria per Pedro Almodóvar. Vale? El dirigiria Pedro Almodóvar.
Sí, però,
aquí a Espanya tenim creacions com aquell de la senyora que ve del futur per portar-nos a botella de lleixiu.
Home, allò és fantàstic.
Allò és conceptualment...
Sí, cada cop que el veig em donen ganes de fotre-li un lingotazo a l'ampolla de lleixiu. Mira què et dic.
I ve aquella senyora, dius... Tio, una senyora amb el cabell de color platino, però platino i et dona la botella d'així.
És veritat, hi ha molts creatius allà darrere, però clar, quan s'hi posa un director de veritat com Àlex de la Iglesia, es posa a fer un anunci com aquell de Campofrío, per exemple, doncs m'agrada més el de lleixiu, sincerament.
A Campofrío? A base
de... Sí, el de Campofrío era el de... Sí, però era una mica conceptual, aquells humoristes... Crec que era aquest, no? Els humoristes eren Fofito enviant una carta o alguna cosa així, era una cosa molt estranya, molt surreal, i sortia Santiago Segura, Canyita Brava...
Ara crec que el vaig obviar de...
Jo l'altre dia estava mirant Pacific Rim i de cop i volta em va sortir Santiago Segura i em vaig quedar molt esturat.
Sí.
Pues perquè són amiguetes i sempre surt. A Blade 2 també surt.
A Blade 2, sí, també surt.
Sí, en totes les pel·lis d'aquest home, el Guillermo del Toro, surt el Santiago Segura de cameo.
Són molt amics, és veritat.
Això està bé, portar els amiguetes, no?
No, pues sí, a mi em sembla estupendo, és supersà. Portes el col·lega i...
Els col·legues i ara com a actor de caràcter, déu-n'hi-do, no?
Sí, bé, surt 4...
Hem arribat a Santiago Segura, canviem de notícies, sisplau.
Per favor.
A veure, una de les coses sí que tenim és que els nostres mosseguis s'han queixat de que tenen un problema, és que tenen a l'iPhone o a l'iPad i llavors li posen el password al nen per comprar-li algun compte, comprar-li algun joc, i llavors el nen després comença a comprar joies del Candy, coses del Candy Crush, o comença a comprar cançons a l'iTunes o el que sigui. Llavors hi ha un truc que, bueno, un truc és simplement aneu a configuració.
No, criar el teu fill en el comunisme primer. Llavors sí que t'assegures que no compri coses.
Un és no donar-li l'iPhone al teu nen i tal, però si ja heu llepat, com jo, ja no hi ha manera de treure'ls l'iPhone, l'iPad o el que sigui, el que heu de fer és anar a configuració, a general restriccions, i activeu les restriccions, eh? I us demanar un codi de 4 xifres, que si no el sabeu, us foteu. Compreu un telèfon mòbil i pregunteu el telèfon, i llavors on posa demanar contrasenya, dius immediatament. Perquè vol dir que tu compres una cosa i si vols comprar una cosa i una altra al cap de 10 segons et tornarà a demanar la contrasenya.
A mi em passa a l'inrevés.
I no li digueu la contrasenya al vostre nen.
Això és important. Això és important.
I si teniu un telèfon d'aquests ja me'l dit, ja me'l doneu a mi i jo us dono el meu i li doneu al nen el meu.
A mi em va passar a l'inrevés. Li vaig regalar l'iPad a mi mare i...
Ah, tu també?
Jo li vaig
regalar. Però de que mare només n'hi ha una, oi?
Bueno, i ve que la dona comença allà a comprar i dic... Calma, pren-te un calma perquè va tot a mi. Ah, no sé, igual.
Ah, que no és gratis?
Ah, tu comprava tu! Estava al teu compte, ficava al teu compte i anava comprant la tia. Sí. Doncs ja saps el que li has de fer a la teva mama. Mama, moderet, o et fas el teu propi compte?
No, ara ja ho hem canviat.
Ja ho heu canviat. Esteu separades?
Sí, clar, és el seu
Apple
iPad.
És més feliç, no? Però això està bé perquè sí, tu pots tindre fins a 5 iPads o dispositius iOS en un mateix compte, i llavors compres una vegada i tots podem fer una comuna, rotllo comunisme, allò que dèiem abans.
Comunes hippies amb productes Apple. Crec que hi ha alguna llei de l'univers que estàs trencant,
anarquisme,
eh?
Anarquisme llenyataire. Però si el Steve Jobs era hippie, havia anat a l'Índia i...
Bueno, però pots anar a l'Índia no ser hippie.
Però l'Steve Jobs era hippie, va tornar
si
a dir
vaca,
que... Va dir, deia, ell tenia la teoria de que a través d'una dieta vegetariana no feia falta dutxar-se tant i quan es dutxava no feia servir sabó. I li deia que així no faria pudor. I es veu que estava totalment equivocat.
Però a veure, a l'Índia no menges bàsicament carn perquè està penjada i perquè dius, bueno, vull viure i dius, prefereixo un arròs bullit que abans que la carn
no,
que està penjada.
No, a l'Índia pots menjar la carn tranquil·lament perquè està absolutament... absolutament saturada d'espècies, i el problema està que el tercer dia que menges allò ja, bueno, deixem-ho estar. deixem-ho estar, deixem-ho estar, deixem-ho estar. I tenim alguna notícia més? Sí, escolta, en Cupac, què penses tu de Nokia amb Android? Publicant telèfon, què foten aquests?
Jo veig que estan fent pals de cec, una mica. Vull dir, Nokia...
És provar-ho tot, és natural.
Sí, sí, sí. Nokia va tenir un moment d'èxit, una temporada molt bona.
Nokia és de Microsoft,
fa
no?
Temps. Sí, sí, per això dic que ja en el seu moment...
No, és que fot Microsoft fent-se la competència a si mateix.
Si els hi deixen, o sigui... Culpa de Nokia no serà si Microsoft els hi deixa. Llavors, si els hi deixes això, van provant, aviam què surt millor, què surt més rentable.
Anar tirant coses sobre
ara,
la paret a veure què s'aguanta.
El que no acabo d'entendre és, si tu tens poder sobre aquesta empresa, per què deixes que estigui tocant amb l'enemic?
Microsoft...
A no ser que Microsoft realment de fons li interessi Android. Per
o vulgui matar Microsoft.
És que realment diuen que no seria ben bé Windows un Android, sinó que seria un fork d'Android...
Bueno, però això ho fa tothom, els forks d'Android.
No, però... adaptant la interfície del Windows Phone... No sé, vull dir, a mi la notícia em va sobtar una mica, perquè és molt raro que Microsoft vull dir, es practiqui canibalisme a si mateix, estigui menjant el seu mercat. Però bueno, allà està.
I en Jay, pobret, que necessita...
Va amb una BlackBerry.
Una BlackBerry que,
sí, sí,
que
no sé,
en tindràs
no sé
més.
No sé
o sigui, aquesta que et duri molt de temps, o compren una altra per quan s'espatlli sí. Aquesta. Perquè...
No, no, quan s'espatlli aquesta deixaré de fer servir mòbil i ja està.
Deixaràs de fer...
I
o faràs com
feliç.
Els hipsters
serà
que van amb el Nokia 3010 o...
3310.
El
van servir fa poc.
O aquell del Neo de la pel·lícula Matrix.
El van treure el model.
Sí.
O sigui, no era un model real, va ser un prototipus que...
I la gent el demanava...
Perquè la gent s'ubiqui és el que surt a la primera pel·lícula de Matrix quan el truca el Morfeu, el Neo, que està a les oficines.
El que cau, el que cau a terra, des de la dalt de tot l'edifici.
Pues aquell telèfon era un híbrid de dos models a Nokia que van fer per la peli perquè quedava molt molongui, que s'aixequés la tapa.
Molongui?
Molongui,
això és molt dels 90, eh?
Està tornant, està tornant.
Està tornant, eh?
Jo practico la meva versió de Pedro Piqueras, terrible, apocalíptico, molongui, vale? I a partir d'aquí jo em moc. M'estic medicant, no et preocupis. No, no, total, que aquest telèfon va ser... que aquest telèfon va ser un híbrid que van fer per això i el van arribar a treure, el van comercialitzar un temps, molt poc, però es veu que va estar.
I és que jo tinc una mica que se l'havia comprat, perquè no a més anava amb l'abric de pell, així, anava per... dic, amb unes ulleres així com les d'en Jair i tal.
I després va anar un dia a la universitat amb dues escopetes i ja sabem com acaba la història.
Exacte.
Doncs jo tenia un Nokia petit, que era el millor telèfon que he tingut mai. Era un Nokia molt petit, però molt petit, era molt petit. Molt petit.
El 33 o els...
No sé,
un d'aquells, sí. Aquells que tenien quatre números, eh?
Sí, era... L'havien arribat a ser molt petit en aquella època. La gent deia, ostres, que petit. I a mi m'agradava molt i va morir.
I a part els podies tirar per on volguessis.
Sí, 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 sí.
Per la finestra, pel balcó, i aguantava.
Està, només saltava la bateria i la tornaves. Si no et queia dintre una bassa, que fins i tot després podies arreglar-ho.
El ficaves amb arròs.
Això també funciona, van dir.
Sí
que és veritat.
Sí,
és veritat. Perquè deien que llavors l'arròs feia venir uns xinesos que t'arreglaven el telèfon.
Ostres! Això és com un dels gremlins. Bueno, ja, jo crec que amb aquest exemple de sabidoria sobre tecnologia podem tirar cap a la música que ens ha triat la Sílvia.
Bueno, i passem ja a les propostes mosseguis, perquè ja...
Sí, primer hauríem de dir de qui és la música, perquè si no això no té gràcia. Aquest tema que està sonant és... ara si ho tinc per aquí, és Stuck in the Sound Silent Suite.
El grup es diu Stuck in the Sound i la cançó Silent and Sweet.
Ah, jo dic Sound Silent...
Hi ha un guionet.
Però jo no hi ha espais. I l'altra cançó com es diu?
És una...
The Wilhelm Scream i és de Bambús. Aquesta
no,
sí.
La cançó és de James Blake i els de Bambús han fet una versió.
I per què no m'ho poseu al guió?
Exacte.
Ma, són massa detalls. Ma.
Però almenys aquí m'han posat els guions, els espais on tocava, eh?
Bueno, que anem a per les propostes mosseguis.
Anem a per les propostes mosseguis, que és la banda sonora de les propostes mosseguis d'aquesta setmana. Que
I què tenim per aquí? Sílvia, què ens recomanes?
Vale, una aplicació per iPhone que es diu Control Tweet i és per la gent que està tot el dia enganxada al Twitter, de manera que si vols fer un checking a Instagram o qualsevol altra cosa, funciona com IFTT. Pots directament des del timeline fer totes les tasques que vols a Foursquare, a Dropbox...
O sigui, per fer-ho tot sense sortir del Twitter.
Exacte.
És com la versió aquesta de muntar-se un ordinador al vàter, però muntar-se això a Twitter, així ja no és de sortir de Twitter. Ho trobo molt perillós. Interessant, però perillós.
Haurem d'acabar deixant Twitter i tot.
Ho estic plantejant ja, perquè arriba un moment que
tot
no és...
Tot a Google
no
Plus,
sa,
així
no
saps que ningú et llegirà
tampoc.
I a més tens privacitat al màxim.
Tampoc hem d'arribar tant.
Google i privacitat, bueno...
Només et llegirà la RPG.
Ai, què en recomanen, Tomàs? Fes tu de Tomàs i ja és lo del
jo
Tomàs.
Jo faig de Tomàs. No, això no és... No és. En Tomàs, sí. GeoCastaway. Castaway vol dir com un nàufrag, eh? És una cosa especial per als friquis i amants de la geologia i ciències de la Terra, eh? Allò del viver de la Terra, jo soc molt de la Terra, eh? Doncs teniu el... Teniu el és, aquesta gent fan un podcast superxulo que es diu... Estan a la web GeoCastaway, i aquesta gent té també un European Post Podcast Award com Mossega la Poma, amb la qual són gent molt important.
Mossega la Poma té un European...
Tenim un European Podcast Award.
I jo sense saber-ho.
Sí, perquè sembla que vas venir després que ens el donguessin. Ens van donar un trofeu de metacrilat estrany que té en Tomàs per casa.
Hòstia,
i una gravadora Molongi.
Molongi, Chachi.
Chachi,
Feten. Saps que debuten.com no està registrat? L'altre dia ho vaig mirar.
Doncs compra'l, ho necessites.
Ho vaig pensar, tinc uns dominis gratuïts per gastar.
El problema és que si tu busques un domini i et diu que, ja, que no està agafat,
sempre
al cap de
5
minuts te l'agafen els mateixos, eh?
Ho he de mirar,
que són uns holandrones. Aquesta holandrones.com
també.
Aquesta crec que existeix ja, eh?
Com?
Crec que existeix.
Aquest segurament deu existir, sí. Deuen haver-hi uns amiguitos.
Si jo no hi entris.
El club de fans de Freddie Mercury, tot això, eh? Deixem-ho estar.
Més coses que ens recomanen, Tomàs. Diu que ja teniu disponibles i gratuïtes per iOS les dues apps oficials a seguiment dels Jocs Olímpics d'hivern que es faran a Sochi, a Rússia, del 7 al 23 de febrer d'enguany. La primera és la guia dels Jocs, que està a iTunes, i la segona doncs, és per fer-ne el seguiment dels resultats de les proves i també ho podeu trobar.
Hi ha alguna cosa per poder veure en diferit les proves? Perquè és que a mi, saps quins són els meus preferits per veure per la tele?
Curling.
No. El patinatge artístic sobre gel. És que jo no havia fet això.
No fotis.
Sí, jo sabia fer l'Àxel. És que em vaig lesionar. Fins que em vaig lesionar.
L'Àxel no era el cantant.
No és l'Àxel. L'Àxel és un salt que fas una volteta i llavors al final caus, que era el que acostumava a fer jo. Però jo m'entrenava aquí a Can Barça i tal. És un dels millors esports fantàstics. A més, està rodejat de noies i totes molt en forma.
Ara t'escolto.
Molt interessant.
Doncs bueno, si algú troba, que li enviï el Marc.
Sí, jo vull veure en diferit totes les proves d'allò tot. El masculines, femenines, totes. M'interessa molt, m'agrada molt.
I bueno, algun oient més que ens comenta alguna cosa també.
En Marc Graboleda ens recomana una exposició a Banyoles que es diu L'òrbita d'un viatge, que explica el que van fer el mateix Marc i la seva parella, que es van fer una volta al món. I a part de fer-nos una enveja que t'hi cagues,
sí.
Han muntat una exposició a Banyoles, o sigui que qui estigui interessat doncs podeu passar per allà. Totes les coses que us posem, ja sabeu que mossegalapoma.cat ho teniu en les notes del programa.
Efectivament. I ara ja, pues nos vamos.
Bé, doncs la propera setmana Mossega la Poma ens visita en Jordi Ramot, format de fundador de Wikiloc.
Molt bé, i moltes gràcies a tots per la vostra atenció. Ens retrobem, com sempre, la setmana vinent. Esperem que llavors sí, amb l'equip ben format, amb en Tomàs, amb en Raül...
Jo crec que hem salvat els mobles.
Podríem forquejar Mossega la Poma i...
Fer un forc de Mossega la Poma.
I dir-li Mossega la Poma 2. No és molt creatiu, però bueno, com qualsevol...
Un toc a la pera o una cosa així.
Sí, també, mossega la pera.
Jair, moltes gràcies per estar amb nosaltres.
A vosaltres, per favor.
I ja sabeu,
Sílvia, que... Cupa, ha sigut heroic, èpic. Tomàs, posa't bé. En Raül, la setmana que ve no t'escaquegis. Vosaltres no oblideu oxitocinar-vos, dopaminar-vos i si heu de ser un president, sigueu el Francesc, que s'ho passa més bé.
I com ja sabeu, bueno, deixem acabar el guió. Envieu-nos propostes, comentaris, suggeriments,
sí,
idees.
Sí, a cultura@mossegalapoma.cat
i ens podeu seguir
acabem
a Twitter.
Acabem amb una mica de caos, home, que som nosaltres, home.
Ai, estan. Vinga, adeu.
Espai distribuït per la Federació de Ràdios Locals de Catalunya.